Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
La intenció del Sant Pare, un espai mensual de la xarxa mundial de pregària del Papa. Febrer.
A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas. Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse. El dinero de sus negocios son negocios sucios, mañosos. Es dinero manchado de sangre. No exagero, es dinero manchado de sangre. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado y sea considerado.
Us hem ofert la intenció del Sant Pare per aquest mes. Una producció de la xarxa mundial de pregària del Papa. Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Ràdio Estel.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, us explicarem les informacions que us oferim aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Hi trobareu la notícia que ens parla de l'exhortació postsinodal del Papa Francesc, titulada Querida Amazònia, on somia una església que ajudi els pobres i preservi el medi ambient. Us explicarem notícies culturals i socials, sense oblidar els reportatges i les entrevistes en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanyen les vies de so, José Matoses, i el micròfon Rosa Maria Gené. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
En el número 1 d'aquesta setmana ens acostem a la realitat de les persones que viuen al carrer. És una realitat que la tenim a tocar, però que moltes vegades hem invisibilitzat. Les persones sense sostre sovint pateixen mirades d'odi, d'indiferència, de menyspreu, que els afecten en el més profund de la seva ànima. Encara que la nostra societat sembli que ignora aquesta problemàtica, una mirada esperançada ens fa veure que hi ha persones que no es resignen a aquesta injustícia social. Persones que donen el seu temps, la seva il·lusió, els seus diners, el que poden oferir per intentar canviar una realitat que fa patir i ens fa patir. Per això aquesta setmana ens alegra poder oferir-vos un petit testimoni, l'experiència de 36 joves dels batxillerats de les escoles FEDAC. Acompanyats pels seus professors, van sortir al carrer per oferir entrepans, caldo calent i sacs de dormir als sense sostre que viuen i dormen al ras a Barcelona. Els professors ens expliquen que els seus alumnes han posat en pràctica la misericòrdia i que han viscut un evangeli que es transmet en gestos i fets concrets. Però no és l'únic gest que us presentem aquesta setmana. També coneixem el programa que desenvolupa l'Església Evangèlica de Gràcia de Barcelona amb el nom Llum de Nit, que obre les portes a una trentena de persones que dormen al carrer. La coordinadora d'aquesta iniciativa, Noemí Cortés, ens explica la dinàmica.
Quan ja s'han ells col·locat i han deixat les seves coses, perquè cadascú porta les seves coses en el seu lloc, els oferim doncs, infusió calenta i algun entrepà. I el diumenge els oferim un brou calent. Després, a la nit, el que nosaltres pretenem és estona de descans, i al matí, a 7:45, se'ls desperta, llavors sí que tenen a esmorzar, i després, entre tots, entre els voluntaris i les persones que estan aquí dormint, netegen tot.
Cada nit d'hivern, l'Església Evangèlica del carrer Terol es posa en marxa. El programa Llum de Nit va començar l'hivern passat coincidint amb el 150è aniversari de l'Església Evangèlica i proporciona escalf material, però sobretot humà. Aquest espai nocturn està obert fins a finals de març i per a les persones que el fan servir suposa veritablement una llum en la nit. Aquest servei mobilitza fins a 47 voluntaris de diferents esglésies evangèliques de Barcelona que ofereixen escolta i suport a un col·lectiu de persones que no tenen una xarxa on agafar-se. Per a Noemí Cortés, el fet de poder trobar un espai on se sentin escoltats és vital per a les persones que viuen i dormen al carrer.
Perquè realment aquí el que es transforma molt de part de, sobretot dels voluntaris, els diríem, és la part d'escolta. Una vegada sí que et demanen consell o et demanen tu què en penses, però sobretot és l'escolta. Són gent que estan molt sols, encara que sí que tinguin, van amb algú que moltes vegades venen aquí de dos en dos o de tres en tres, però realment estan sols. Llavors el que necessiten és aquesta sensació d'escolta, de carinyo, buscant molt la mirada somrient.
Les últimes dades del recompte que es va fer a Barcelona l'any passat revelen que gairebé 2.000 persones dormen al carrer i no sempre és fàcil trobar espai per a elles. Amb un aforament màxim de 30 persones, els usuaris del servei Llum de Nit han de signar una carta de compromís, ens comenta Noemí Cortés.
Aquest compromís et compromet a que tu has de tenir una actitud correcta de respecte i d'educació amb els voluntaris i amb els altres companys que tens aquí. Et compromet a que no pots venir ni begut, ni amb drogues, ni sota els efectes de cap substància. Et comprometen, per exemple, també a tenir cura de les instal·lacions i de les coses que et donen. Entenen doncs, la bona convivència.
Paral·lelament, a Llum de Nit, l'Església Evangèlica de Gràcia ha posat en marxa els dissabtes temàtics. Es tracta d'oferir serveis que puguin ser d'actualitat per als usuaris. Des de fer un currículum, passant per una sessió de podologia i perruqueria, fins a un concert solidari amb el grup Papel Maché el dissabte 22 de febrer passat. Durant el temps que està obert Llum de Nit, s'estableix un vincle afectiu entre voluntaris i usuaris. Mai els pregunten res a les persones que viuen al carrer, però quan tenen prou confiança i se senten tranquils, la necessitat de conversar sorgeix. Una de les conseqüències d'aquest servei és que ha repercutit en tota la comunitat cristiana, reconeix Cortés, la qual afirma que Llum de Nit els ha fet créixer i madurar com a església.
Ens ha fet créixer com a església, ens ha fet madurar. És molt fàcil conviure o viure amb la teva realitat personal, de gent aquí, quasi tothom, doncs, d'un nivell mig o inclús mig alt, quasi amb molta gent, ara sí, molta gent gran, però gent amb estudis, o enfrontar-te amb una realitat que sí que la veus pel carrer, però que fins que no la toques, la vius dia a dia, no ets conscient del que això representa, no?
Una altra iniciativa que funciona a la ciutat comtal, pensada per acollir la gent que viu al carrer, és l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Ja fa 3 anys, al gener del 2017, que la parròquia de Santa Anna feia realitat el desig del Papa Francesc que l'església ha de ser un hospital de campanya. Des de llavors, les persones que passen per aquest hospital troben companyia, refugi, amistat, una mà estesa al cor de Barcelona. Ara, des de l'Hospital de Campanya, ens fan una crida una mica urgent. Calen voluntaris per dur a terme la seva missió. Una missió que el coordinador de voluntaris, Adrià Pedrosa, ens descriu d'aquesta manera.
Curar l'ànima de la necessitat i després ja mirar què s'ha de fer. I la nostra idea és guarir l'ànima de les persones del carrer o les persones més excluïdes. De primer de tot agafar la màxima urgència de les persones que estan al carrer per, sobretot, bueno, que es puguin guarir del fred, de la calor, i sobretot veure aquesta emergència social que puguin tenir. Nosaltres el que intentem és agafar aquesta, com diem, la primera emergència de la gent del carrer, poder veure què és el que els hi passa, quines necessitats tenen, i a partir d'aquí dirigir-les a altres serveis que puguin tenir.
Santa Anna busca voluntaris i voluntàries compromesos en una tasca gens fàcil, però sí molt necessària i engrescadora, amb capacitat per acollir persones que per diferents circumstàncies estan al carrer.
Quan més voluntaris tinguem, més fàcil és fer aquesta acollida. Poder estar menys, perquè, a veure, el que necessitem per entendre'ns el voluntari és, sobretot, és que la capella, el que nosaltres imaginem és que la capella sigui com una sala d'estar de casa. Que la capella sigui la sala d'estar de casa seva. Ja sí. Que no tenen casa, doncs que la capella de la Pietat sigui casa seva. Clar. La sala d'estar de casa seva. On es pugui xerrar, encara que si no volen xerrar, que puguin estar allà, que es puguin jugar cartes, a parxís, que puguin prendre un suc, un cacaulat.
Els voluntaris han de tenir un compromís fort per no faltar a les hores compromeses i disposats a formar-se per portar a terme un servei necessari amb els més desfavorits de la nostra societat. I certament, convençuts que és una tasca tan necessària que val la pena destinar-hi part del seu temps. La feina dels voluntaris no s'acaba mai. Des de l'Hospital de Campanya es demana un compromís de 3 hores setmanals en franges horàries que van des de les 8 del matí a les 8 del vespre. Com explica Adrià Pedrosa, una de les tasques del voluntariat consisteix en assegurar que els acollits puguin descansar tranquil·lament.
Perquè, per exemple, tenim un espai a dins de l'església on, al fons de l'església, tenim uns bancs on els hem modificat per posar unes barres de fusta, posem uns matalassos hipoal·lergènics on ells, durant el matí, poden dormir, perquè hem d'entendre que al carrer, tot i que ells tots dormen al carrer, alguns albergs, alguns a cases ocupes, però la majoria dormen al carrer. Com podeu comprendre, al carrer es dorm poc.
El sentit de l'Hospital de Campanya no és ser una obra social, sinó una església oberta a tothom qui ho necessita, a manera de primers auxilis, especialment en el món de la marginació. Des de Santa Anna reconeixen que tenen un voluntariat meravellós, però que de vegades no sap com actuar en situacions límit. I és que el perfil de les persones que van a parar a l'Hospital de Campanya ha anat canviant. Sovint es tracta de joves que se senten ferits per la societat i necessiten estimació, paciència i comprensió.
Però des de finals del 2018, principis del 2019, el nostre perfil ha canviat molt i, més de ser una persona autòctona, molt cronificada al carrer, ha acabat sent, com és l'emergència actualment de Barcelona, un perfil més jove, de 25 anys, del nord d'Àfrica. Això ens ha vingut una dificultat afegida, un hàndicap que seria la dificultat idiomàtica, i amb un perfil, com diem, amb una barrera idiomàtica important. Que aquest vincle que nosaltres diem és més dificultós.
Si us preocupa aquesta situació creixent a casa nostra i teniu ganes d'ajudar, us podeu apropar a l'Hospital de Campanya, al carrer de Santa Anna de Barcelona, i preguntar per l'Adrià, que us atendrà gustosament. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana entrevistem el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Miquel Mateo, que ens explica que davant la inviabilitat d'un centre, l'Escola Cristiana compta amb una xarxa de solidaritat. En pocs dies, l'escola concertada ha estat capaç de recollir més de 122.000 al·legacions al projecte de decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió que impulsa el Departament d'Educació de la Generalitat. Bona mostra del malestar causat per una iniciativa que es veu com un nou intent de fer residual l'escola concertada. D'altra banda, la integració de centres concertats a la xarxa pública, com ha estat el cas recent del Col·legi Immaculada Concepció de Barcelona, es veu com un empobriment de l'actual model educatiu. En aquest sentit, Miquel Mateo ens comenta que des de l'Escola Cristiana estan entristits per aquesta situació, perquè potser es podrien haver fet les coses d'una altra manera. Ens parla de trobar alternatives on no arriben les titularitats i que abans de negociar l'administració s'ha de poder trobar una altra solució. Mentrestant, el conseller d'Educació parla que 20 centres més poden passar a la xarxa pública, cosa que Mateo valora d'aquesta manera.
D'aquestes 20 escoles que es diuen, nosaltres no en tenim coneixement. I aquí no sabem si són totes escoles concertades o també són escoles públiques municipals, que no són del Departament d'Educació, que també podrien ser. Ens consta que en algun moment determinat algunes escoles d'educació especial que estaven en un règim de mancomunitat de municipis, ara volia cadascuna d'elles estar al seu ajuntament i aquestes passarien a titularitat pública del Departament.
Miquel Mateo considera que el problema és que no hi ha prou informació, el que el porta a pensar que o bé es fa de manera molt secreta o que certament no són tantes, com diu l'administració. Davant la manca de viabilitat d'alguns centres, el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya proposa algunes solucions, com que una altra orde o congregació religiosa assumeixi determinades titularitats amb els acords corresponents. I també ens parla de la Fundació Narcís Jubany, creada el 2010 per ajudar a la gestió, manteniment i l'ideari propi de l'Escola Cristiana.
La Fundació Narcís Llobany es va constituir fa uns anys, on hi ha participació de la Fundació Escola Cristiana i de la Unió de Religiosos de Catalunya. En quin sentit? Doncs de donar continuïtat als projectes d'escoles cristianes que, per, en principi, per raons de manca de relleu, les titularitats no podien continuar amb la gestió de les escoles.
Mateo ens explica que darrere de salvar una escola hi ha una qüestió ideològica i alerta que anem pel camí de suprimir la pluralitat i la diversitat de la nostra societat.
Sí, jo crec que en lloc de prendre unes decisions de corresponsabilitat, de dir, escolteu, tenim un problema demogràfic, un problema econòmic, anem a veure com l'abordem. Probablement s'hauran de fer coses dins del sector, jo no dic que no, però en lloc de dir aviam com ho afrontem, s'estan creant instruments que ideològicament responen a un perfil molt concret de dir, escolteu, no, a veure, això ens ho hem de fer només en la pública i a la concertada la hem de deixar, bueno, residual.
Amb el projecte de decret s'està vulnerant el dret fonamental com és l'elecció de centre. Per això Mateo demana sensibilitat a l'administració.
Hem d'entendre que el govern, també el departament, serà sensible a aquesta situació. Com a mínim haurà de dir, cuidado, què està passant? Què estem promovent? Com a mínim aquesta reflexió. I entenem que cal seure, parlar de la conveniència, de l'oportunitat, del contingut d'aquest decret, perquè no se n'ha parlat.
Interioritats de la redacció.
Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Estel la cap de redacció de Catalunya Cristiana, Carme Munter, que ha entrevistat l'educador social Eduard Sala amb motiu del seu llibre Va de vida. Una entrevista molt interessant, molt emotiva i molt intensa que us oferim aquesta setmana. Benvinguda, Carme.
Gràcies per la propaganda,
si m'he quedat curta amb els adjectius o no.
Moltes gràcies per aquesta magnífica propaganda. Realment us subscric,
és veritat,
us
no?
No és perquè l'hagi fet jo, però val molt la pena.
Ens consta la redacció que és una de les entrevistes que més ha gaudit la Carme fent.
Sí. No, de fet, no és tant per l'entrevistadora, sinó en aquest cas doncs, per la persona
que
entrevistada,
també,
que com deies, l'Eduard Sala, l'educador.
Abans de parlar de l'entrevista, volíem de parlar una miqueta la foto que has triat per il·lustrar la primera pàgina de l'entrevista, perquè ja ens diu molt.
Sí, perquè de fet comença així una mica amb aquesta introducció. Aviam, l'entrevista la vaig fer al despatx que té Eduard Sala a Càritas, perquè recordem que l'Eduard és el responsable actualment de l'àrea social de Càritas Diocesana de Barcelona. Havia estat durant 12 anys, havia dirigit diversos projectes de la Companyia de les Filles de la Caritat, però actualment, com dèiem, té aquesta responsabilitat a Càritas Diocesana i aleshores allà vaig anar a fer-li l'entrevista al seu despatx. I aquesta fotografia, com dius, que és la que comença, encapçala aquesta entrevista a l'Eduard Sala, doncs li vaig fer perquè hi havia un detall que era molt significatiu de cara a l'entrevista, que és aquesta petita icona de Crist amb l'abat Menes, i comento doncs, així és la introducció de l'entrevista, que és molt significativa de la tasca com a educador social, com a acompanyant que fa l'Eduard Sala, perquè s'hi veu aquest gest molt característic de passar el braç per damunt l'espatlla, en aquest cas en aquesta icona que de fet es conserva al Museu del Louvre de París, doncs s'hi veu Crist, Jesucrist, passant el braç per l'espatlla de Sant Menes. Doncs com dèiem, aquest gest molt característic del que és la trajectòria de l'Eduard Sala.
I és una trajectòria, unes experiències que plasma en aquest llibre, que es diu Va de vida.
Aquell llibre que es diu Va de vida, que de fet va ser un llibre perquè l'Eduard, aquí ell explica tota la seva trajectòria, tota la seva experiència acompanyant persones. I aleshores amb aquell llibre va guanyar el Premi Feel Good 2019 de l'obra social La Caixa. I fruit d'aquest premi doncs és aquell llibre que quan li vaig fer l'entrevista anava per la segona edició, ara caldria mirar per quina edició va ja, perquè realment ens està tenint molt d'èxit. I sí, doncs l'entrevista és amb motiu de la publicació d'aquest llibre.
Clar, ell és un expert en acompanyament i en aquesta entrevista també ens dona unes claus, no?, per fer aquest acompanyament a la nostra vida diària.
Sí, de fet, ell explica que és molt important a l'hora d'acompanyar les persones, de fet el títol de l'entrevista és aquest, és clau que l'altre se senti mirat com algú amb valor. Aleshores, ell amb aquesta entrevista dona consells que penso que poden ser molt, de molt interès per a persones que treballen a l'acompanyament, treballadors socials, educadors socials, gent que treballa acompanyant altres persones. Llavors, ell comenta això, no? Que sovint es tracta de persones que estan molt exposades a la mirada dels altres. I ell fa aquesta pregunta. Quan t'acostes amb una altra persona, t'has de plantejar a aquesta persona, el fet que ens haguem trobat, li ha valgut la pena? I diu, crec honestament que moltes vegades no ha estat així. Per acompanyar cal saber que la vida és de l'altre, amb el seu ritme i les seves prioritats. Aleshores comenta que és molt important el llenguatge, el que diem, però també com ho diem, tot el llenguatge no verbal. I dona, crec que, uns consells molt significatius, tant per la gent que acompanya els altres com per la vida diària a nosaltres. Per exemple, a l'hora d'escoltar. I diu, perquè jo m'he quedat molt, perquè des de que vaig fer l'entrevista, com que quan escolto les persones ja m'ho miro d'una altra manera. Sí. Llavors, diu, per exemple, quan escoltem l'altre, és molt important que no l'interrompem, que deixem que l'altre parli, s'expressi fins al final. No allò interrompent-lo, pensant el que anirà a dir, o ja prejutjant, o amb prejudicis, no, deixant. Perquè diu que moltes vegades, ja quan estem escoltant una altra persona, la interrompem, ens imaginem el que dirà, saps? Sí. I ens passa una mica a tots. I fins i tot diu que amb les persones que fins i tot de la mateixa família, que són persones de confiança, moltes vegades doncs cal aquesta primera mirada. No? Ja ens imaginem el que diran i, per tant, ja no parem prou atenció. I és important. Llavors, clar, ell, com que acompanya persones, també diu això, el fet de que quan ve algú i ella l'està escoltant, doncs no mira el rellotge, no mira el mòbil, el fet de gestualment, no? El llenguatge no verbal, com dèiem, de l'acollida, de l'escolta, intentar que no hi hagi una taula de despatx entremig de la persona que va, doncs, que és acollida, i l'altre. Bueno, no seria consells que poden ser d'interès.
Clar, l'Eduard Sala té una trajectòria molt àmplia d'acompanyament amb persones amb dificultats, persones dintre del món de la marginació, acompanyat a viure, però també acompanyat a morir, no? Que penso que amb aquest tros de l'entrevista que parleu de la mort, és molt colpidor el que explica i com ho explica.
És molt colpidor, realment, perquè, com bé deies, ell ho diu, el fet d'acompanyar a viure a persones, però persones amb problemes, a vegades amb malalties físiques, amb malalties mentals, amb situacions de drogodependència, situacions de pobresa. Clar, fa moltes vegades, comporta que moltes vegades també s'hagi d'acompanyar a morir. I realment, ell, quan parla d'aquesta faceta, no, que és tot un aprenentatge, el fet d'acompanyar a morir, també dona alguns consells, que fins i tot per la vida, com dèiem abans, no? Si abans aprens, llegint aquesta entrevista pots aprendre a escoltar els altres, també, malauradament, doncs, pots aprendre a acompanyar els altres a morir. Per exemple, ell explica casos concrets i comenta que és molt important que la persona, mentre està doncs, morint, però que no acaba de morir, que a vegades hi ha aquelles agonies que són una mica llargues, fins i tot persones que estan com a inconscients, i que a vegades la família està allà acompanyant, però que no li diuen res. I ell comenta que encara que la persona estigui inconscient, és molt important que li parlin. I aleshores que li diguin coses significatives, que li agraeixin la vida que ha tingut, que li diguin que pot marxar, que tot està bé, que no es preocupi. Llavors també ell comenta que, per la seva experiència, que ha acompanyat a morir molta gent, és diferent la manera que té de morir o de dir adéu a la vida, digue-li com vulguis, una persona creient d'una altra no creient. Perquè diu que les persones creients, el fet de tenir esperança en l'altra vida, com que també és més fàcil fer aquest pas.
Doncs aquí hem tingut un petit tast d'aquesta entrevista, que no us expliquem més perquè si no la llegireu, els nostres lectors i oients també, i sobretot recomanem aquest llibre de l'Eduard Sala.
Aquest llibre va de vida, on ella explica, com dèiem, doncs, tota la seva trajectòria acompanyant persones, també persones que per ell han estat molt significatives i que l'han ensenyat en aquesta tasca. Ell parla també, per exemple, de la germana Genoveva Massip, Sor Genoveva Massip,
filla de la Caritat. La
va conèixer en tota l'etapa de l'obra social.
Lluïsa de Marillac,
i llavors doncs, és un dels referents que ell té, entre d'altres. També parla del germà Roger de Tessé i de molts altres.
Doncs agraïm molt la Carme Munté, redactora en cap de Catalunya Cristiana, que ens hagi acompanyat avui en aquest programa. I fins la propera. Gràcies, Carme.
Gràcies a vosaltres.
Però no hem acabat les informacions d'aquest número, perquè tenim més temes per oferir-vos i que hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. tenim més entrevistes, més reportatges i més seccions per gaudir i que ara us expliquem breument. En aquest número resumim l'exhortació postsinodal del Papa Francesc Querida Amazònia, on explica el seu somni eclesial, com comenta el cardenal Michael Czerny, secretari especial per al sínode de l'Amazònia.
La resposta del sínodo i de la exhortació apostòlica és ver la gamma de possibilitats que hasta ahora no hemos aprovechado y sobre todo de estimular a los obispos de mandar misioneros a la región, de fomentar la formación de diáconos y de favorecer el desarrollo de otros ministerios que hacen más presentes la Iglesia entre los pueblos, también en las regiones más remotas.
L'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona celebra 100 anys i hem volgut ser presents en aquest aniversari. El seu responsable, mossèn Manuel Fuentes, ens explica quina és la funció d'aquest arxiu centenari.
Un, reunir i concentrar la documentació. En segon lloc, conservar-la i, per tant, també restaurar-la. I en tercer punt, permetre la difusió, és a dir, l'accés. L'arxiu permet alguna cosa que, de vegades, el fet que la documentació radiqui en parròquies o en monestirs o en altres llocs dificulta. Permet un horari, un reglament i permet que l'accés sigui absolutament universal i no discrecional en funció del que et sembla o de la confiança que tens amb la persona.
En aquest número, el director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona, mossèn Bruno Berger, ens ofereix un article sobre la pastoral juvenil i ens dona algunes claus.
La pastoral ha de ser un hospital de campanya. La importància de la sanació, d'una església que sana, que cura, que ve curar ferides, que ve curar cors, en l'acompanyament amb els joves és molt important. De vegades hem de ser més capaços d'apropar-nos a guarir, no? I guarir vol dir escoltar. Tot el tema de l'acompanyament, doncs aquesta part és molt important, perquè el nostre món està molt ferit i l'Evangeli, no?, és sanador. Jesús és el gran metge. L'església és un hospital de campanya, plantegem-nos-ho.
I no oblideu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes al director i Notícies del lector, i que també ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions de José Matoses al control tècnic i de qui us ha parlat, Rosa Maria Jané. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana a l'iquiosc.cat, a la vostra parròquia, o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10.
Després d'un llarg temps de silencis i secrets, ens perdem entre els luxes de la vida. Després d'aconseguir el que creiem impossible, és el moment de menjar-nos el món. Com si fóssim els primers en estimar-nos, com si fóssim els únics enamorats. Admiro, em miràs i rius. Deixem enrere els dies que hem perdut la son, enviant-nos enllaços de cançons d'amor. Deixem enrere la melancolia, les portes a tot el que hem imaginat, conscients de les nostres debilitats, i obrim les portes a l'alegria. Com si fóssim els primers en estimar-nos, com si fóssim els únics.